La setmana passada vam tenir un dels grans protagonistes de la setmana, va ser l'Audiència Nacional,
d'acord?
Amb l'absolució del major Trapero, etc. Però a l'Audiència Nacional passen altres coses, perquè ara no tenen tanta feina com tenien abans. Penseu que és un tribunal gairebé molt especialíssim, no? Això no cal explicar-ho gaire, que es dedicava al terrorisme, jihadisme, a grans delictes, a delinqüència organitzada, etc, etc, i corrupció. Però també té qüestions de contenciós administratiu. Molt curiós com és el poder de decidir si una entitat és una religió o no és una religió. I és per això que us porto una sentència del passat que es va difondre el dijous. El dijous es va difondre i va arribar a les parts el mateix divendres, que és sobre la categoria o no, si és una religió o no, l'església dels Pastafari.
Ai, mira, l'altre dia ens en va parlar la Montse Barcón, d'això dels Pastafari.
Ho veus? Pastafari.
És alguna cosa d'un colador al cap?
És alguna cosa, més o menys és una mica del colador al cap, però ho he volgut portar perquè veieu que l'Audiència Nacional, o sigui, articula també quina manera de societat hem de tenir i per què nega i en quines característiques nega que una entitat pugui ser una religió o no. Aquí utilitza els arguments, repassant, considerant, primera, que l'Audiència Nacional estava emprenyada, és a dir, tots els magistrats de la sala estaven força emprenyats, i així ho expliquen, perquè és la cinquena vegada que intenten colar l'Església Pastafari com una religió. De fet, l'ha intentat i ho diuen així la sentència, ho recorden com la Iglesia del Monstruo de l'Espagueti Volador, los legionarios de Monesbol i també los representantes legales del colectivo de la Iglesia Pastafari, el Evangelio del Monstruo de l'Espagueti Volador. Fan una mena de conjunció contínua i li diuen, és la cinquena vegada que us ho deneguem, ja no vingueu més, perquè per molt que ens enredeu, aquí sabem vosaltres de què va la cosa. I de fet, el que fan és una comparativa entre les cinc bases que tenen del que podrien dir l'Evangeli d'aquesta església, que és que el Dios más poderoso y grande y perfecto es el monstruo del espagueti volador, que va ser creat por un hombre invisible e indetectable, creador del universo después de una borrachera, la qual cosa ens sembla extraordinari. La divina inspiración del Evangelio del monstruo, això ho diu l'Audiència Nacional, no ho dic jo, del Evangelio del monstruo volador, del profeta Bobby Henderson, su credibilidad plena y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y la conducta. Monesbol guía y continúa invisiblemente la conducta de cada ser humano creyente. Y los pastafaris devotos deben vestir completamente con atuendo pirata y gritar ¡Ar! Siempre que les sea posible. Esto es así porque los piratas son el pueblo elegido. El fiel pastafari procurará vestir la prenda religiosa de cabeza consistente en un colador. Com ens apuntava.
Ai, m'encanta. Els pirates són el poble escollit.
Ah, exacte. Són el poble escollit i allò que cobriria més o menys el ritual del que podria ser el que tenim la similitud catòlica, no?, del pa i el vi, en aquest cas seria la pasta amb mandonguilles i la cervesa, com els dos elements que vertebrarien el que podria ser aquesta església del Pastafari. De fet, és una qüestió ben curiosa, perquè el que ha fet ha estat anar a repassar el que és aquesta entitat religiosa i a veure per què aquesta religió no pot estar com una entitat registrada com una religió, aquesta església Pastafari. De fet, escolta'm, sembla ser que només pot ser una religió, en principi, i seguint la Constitució, que és l'única religió que ve reconeguda, sí, et copula un ocell, un colom, et deixa embarassat, enredes el fuster que tens davant de casa, fas un nen amb una parada amb un pessebre, aquest nen se'n va a predicar amb 12 homes peluts amb una tònica pel desert i se'n va de gorra als casaments i tal, l'acaben crucificant, llavors sí que pot ser una religió, però en canvi, si tu veneres els pastafari i la cervesa, llavors no. El que sí que he trobat altres religions molt curioses que sí que estan reconegudes en aquesta església. Sí. Per exemple, la del druida Fintan, aquesta està reconeguda pel Ministeri de Justícia, també la germandat de la deessa dels 10.000 noms i també la Satru Catalunya, que són els pobles del centre nord europeu que en dirien les religions natives de Catalunya. A més, de les Iglesia Revelació del Déu Internacional, l'Adoració Profètica, els Cariñosos de Dios en el Camino Recto, una que es troba a Cornellà de Llobregat, els Baja i la Societat Budista. Tot això són esglésies reconegudes pel que podria ser l'establishment o el poder del BOE. Però, curiosament, aquesta sentència surt en un dia que jo crec que és una efemèride que val molt la pena.
Veure,
que és el mateix dia que Himmler va visitar Montserrat, d'acord? Ara fa 80 anys.
Mare.
És a dir, el mateix dia que Hitler buscava el Sant Grial a Montserrat, d'acord? Amb una història absolutament extraordinària, amb una visita oficial que va fer el cap de la CSS, mà dreta d'Adolf Hitler, etc. Hem de tenir present, això és bastant està bastant estudiat. Per exemple, hi ha professors com Borja Antela que li han fet un grans estudis sobre això i grans tesines sobre això, que és aquesta mena d'obsessió que tenien els nazis per crear-se una història clàssica pròpia. De fet, i sense voler ser rigorós, ni molt menys, salvant les distàncies, mentre ells consideraven que els seus avantpassats estaven en coves intentant fer foc, doncs els grecs i els romans ja feien temples i tenien filosofia, d'acord, i podien articular fins i tot poesies i arquitectures. En aquesta recerca s'hi barregen dues coses. Primera, el buscar una mica aquests avantpassats del que podria, i aquesta mena de relació, fins i tot que acabaven sent els romans podien acabar sent aris, doncs anar buscant tots aquests elements entesos ocultistes, com podria ser el Sant Grial. I Himmler va voler visitar, amb aquesta visita express que va fer a Catalunya, d'acord, rebut, hi ha unes fotografies magnífiques del Carlos Pérez de Rozas i de Bragolí, amb el Parlament de Catalunya, amb esvàstiques per tot arreu, a l'Aeròdrom del Prat, etc. I com arriba a Montserrat, i no és rebut per l'abat Escarré, sinó que és rebut per el segon, que és el Ripoll, un senyor, un pare, el frare, que sí sabia alemany, no sabem si l'havia pres a Lloret, però en qualsevol cas sí que intenta més o menys establir una conversa. Fins i tot hi ha un llibre que ho explica molt bé, que és de la Mireia Capdevila, de Francesc Vilanova, que és dels nazis a Barcelona.
Gran llibre.
L'esplendor del feixista de la postguerra, que expliquen aquesta conversa que tenen amb l'abat en el seu moment i com li retreuen precisament aquesta qüestió nazi. Però no és l'única vegada que s'ha buscat el Sant Grial a Catalunya. De fet, Indiana Jones també ho va fer a Catalunya.
Indiana Jones?
Indiana Jones, que recordem, la tercera part de la pel·lícula està dedicada... No, jo crec que la tercera part no, el tercer lliurament de la nissaga, que trobo que és fantàstic, amb Harrison Ford fent de pare Jones, no, diguem-ho així. Què és el que ens trobem? Doncs Indiana Jones, perquè aquells que ho vulguin saber, l'any 2001 va gravar un episodi de del jove Indiana Jones a Barcelona, concretament a l'Hospital de Sant Pau. És el dia que Indiana Jones coneix, és una sèrie que jo crec, no sé, li haurem de preguntar al De la Torre si la fan algun tipus de plataforma o així.
Ah, doncs mira, demanem-li.
Són les aventures de quan Harrison Ford era jove, vaja, com jo.
Jo havia vist algun capítol.
Era extraordinària aquesta sèrie, molt bona. Passa a Barcelona, passa a l'Hospital de Sant Pau, és on està gravada, i és on coneix a Pablo Picasso. Més que res perquè és el gran buscador i és qui el troba, i de fet aquest Sant Grial va arribar a Barcelona en una exposició extraordinària l'any 2016 al Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb tots els elements que ha trobat el professor Jones al llarg de les seves aventures. És una exposició que va ser itinerant, de fet es va veure a diversos museus de Catalunya i fins i tot es va exportar cap a Madrid, sobre tots aquells elements que havia trobat el professor Jones. Un d'ells era el Sant Grial. Acabem, doncs, des de l'Audiència Nacional i Espastafari fins Indiana Jones, la repassada fins a Barcelona que arribem. Amb nazis i tot pel mig, que sempre posen com una mica de decoro, no, la cosa?
Però tothom sap, tot el món sap, que el Sant Grial està a la Catedral de València.
És veritat. És veritat. Ara. Això ho deixem per un altre dia.
Home, sí. Ara has obert aquí una carpeta que l'hem de rematar, sí.
I no és l'única barreja, entre esoterisme i política. Quan vingui Nadal us explicaré una història molt xula de l'esoterisme que té la política catalana.
Ai. Quants temes tenim damunt la taula per tractar. Gràcies, Quico Sallés. Fins la propera.
La propera.
Molt bon dia, Jordi Creus. Moltes gràcies.
Bon dia.